Ràdio Estel. Són les 9 del matí.
Fem un repàs per les principals notícies d'aquesta hora. Comencem parlant-vos de la Guàrdia Urbana de Barcelona, que custodia les urnes d'un magatzem municipal situat al carrer Perú, en compliment de l'ordre que va donar ahir el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Es tracta de les urnes que s'utilitzen habitualment en les eleccions, que són propietat de l'Estat i es guarden al magatzem municipal. I us parlem també d'aquesta carta que han enviat Josep Maria Jové i Lluís Salvador, aquests dos alts càrrecs del govern, que agraeixen tot el suport rebut en uns dies que no han estat fàcils i asseguren que Catalunya està guanyant el conflicte amb l'Estat. Per això demanen que passi el que passi aquests dies, tothom mantingui la calma, que és la manera d'acabar de guanyar. Aquesta nit, la Guàrdia Civil ha intentat escorcollar un local a Molins de Rei sense ordre judicial. Al local hi havia 15 persones properes a Esquerra Republicana que han estat identificades, han escorcollat cotxes i requisat material de campanya. Segons fonts d'Esquerra Republicana, a l'interior de l'edifici s'hi està preparant material de campanya. I continuem també parlant de la Guàrdia Civil, que ha tancat el web alternatiu de l'Assemblea Nacional Catalana, Crida per la Democràcia, que és un web d'Unió Cultural, i la pàgina de campanya de la CUP. Mentrestant, el Barça continua guanyant. Ha arrencat amb victòria a la Champions contra l'Sporting de Portugal per 0-1, un partit intens i contundent on els portuguesos han provocat dificultats als blaugranes. També us informem en aquest butlletí que la Conferència Episcopal Espanyola defensa el diàleg que permeti trobar solucions per a Catalunya. L'episcopat fa seves algunes de les reflexions expressades ara fa una setmana pels bisbes de Catalunya, sobretot la crida a la fraternitat i el respecte als drets i les institucions. El cardenal Ricardo Blázquez ha expressat el reconeixement de la Conferència Episcopal als drets dels pobles que formen l'Estat, alhora que ha fet una crida a no prendre decisions irreversibles. Ara són les 9 i 2. Fins aquí el butlletí. Ens actualitzem a les 10 del matí. Continua la Fórmula Estel, ara amb l'espai Plusvàlua Dones.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, el Mirador de l'Actualitat. Un diàleg plural i obert per explorar tot allò que passa i els seus perquès. Una mirada al món social, polític, econòmic, cultural i religiós en una tertúlia diferent i sense estridències. El Mirador de l'Actualitat, de dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel. A Mercens Maluquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maluquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maluquer, Major de Sarrià 108, 93 205 0960.
Llum Gavà. Electricitat, fontaneria, calefacció, aire condicionat, provisionals d'obres i xarxes de veu i dades. Llum Gavà. Especialitzada en la legalització de pàrquings i comunitats. 93 662 27 07. Pressupostos, reparacions, manteniment, domòtica, contraincendis i energia tèrmica solar. llumgavà.com. Instal·lacions i serveis. 93 662 2707. Passeig Joan Maragall 25. Gavà.
Durant 20 segons, aquest microones farà servir l'energia suficient perquè el Joan escalfi el seu cafè i afronti el dia. Per això, a Endesa, ens volem unir a tots els que estan escalfant el seu cafè amb el mateix objectiu: despertar. Perquè quan obres la teva energia, la vida es transforma. Endesa.
Ràdio Estel.
Plusvàlua Dones, un programa sobre l'actualitat econòmica i social amb clau de dones i valors del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, cada dijous a les 9 del matí a Ràdio Estel.
Bon dia, sóc Montserrat Nebrera i aquí comencem el Plusvàlua Dones. Un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, amb producció i direcció de Mireia del Pozo. Som aquí, a Ràdio Estel, cada dijous de 9 a 2 quarts de 10 del matí. Bon dia. Avui parlarem de les discriminacions que podem patir les dones per motiu de gènere. I per fer-ho, Ens acompanyen Núria Balada, presidenta de l'Institut Català de les Dones. Bon dia.
Bon dia.
Aquí de seguida entrevistarem. I també Anna Boza, advocada matrimonialista. Bon dia.
Hola, bon dia.
Mireia del Pozo, advocada i gerent del Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Què tal? Bon dia.
Bon dia a tothom.
Neus Vidal, directiva de Recursos Humans d'una gran empresa. Què tal? Com estem?
Hola, bon dia. Bé.
Bon dia. T'indigna la violència de gènere o la desigualtat salarial entre homes i dones? Cada dijous escolta Plusvàlua Dones, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, produït i dirigit per Mireia del Pozo i que presenta qui us parla, Montserrat Nebrera. Parlem d'educar des de la igualtat, de visibilitat, d'ocupació de mesures per erradicar la violència de gènere. Parlem d'un món més just i millor per tothom. Cada dijous, de 9 del matí a 2:15, a Ràdio Estel. Parlem amb la presidenta de l'Institut Català de les Dones, Núria Balada. Què tal, presidenta?
Molt bé.
A què ens referim quan parlem de desigualtats de gènere?
Bueno, primer de tot, doncs, agrair doncs, aquesta invitació, no només a la meva persona, sinó a l'Institut Català de les Dones, on ja fa temps doncs, que treballo i que ara doncs, tinc l'honor de presidir. Quan parlem de discriminacions per raó de gènere, doncs és un terme molt ampli, que va des de l'àmbit salarial fins a la conciliació també de la vida familiar i laboral, entre d'altres. O sigui, és un terme molt ampli, que aquesta és la funció bàsica de l'Institut Català de les Dones, doncs aconseguir que aquestes discriminacions no existeixin i posar mesures i coordinar-nos amb tots els departaments de la Generalitat doncs, perquè aquesta igualtat que potser doncs, hem aconseguit amb l'aprovació de diferents lleis, la recent aprovada, la Llei d'Igualtat Efectiva d'Homes i Dones, que vam aprovar doncs, el 2015, doncs, aquest mandat legal que tenim, doncs, poder traslladar-lo, que moltes vegades és molt difícil, poder traslladar-ho a la realitat, perquè el que ens passa és que tenim un marc legal que empara doncs, aquesta igualtat efectiva, però la realitat és que encara doncs, ens trobem doncs, que en molts àmbits de la societat les dones doncs, continuem doncs, poc visibilitzades, en alguns casos doncs, amb salaris més baixos, amb contractes laborals doncs, més precaris, i això doncs, d'una forma orgànica és la funció doncs, de l'Institut Català de les Dones.
I podem identificar doncs, els sectors on es produeixen de manera més palesa aquestes discriminacions? Hi ha sectors que podem dir aquí la discriminació és més evident.
El que els estudis ens diuen és que doncs, des de que les dones i els homes neixen, doncs, les dones a partir doncs, d'edats tan tempranes doncs, tenen igualtat de drets doncs, amb els homes. Però realment, doncs, quan comencen les seves etapes de reproducció i maternitat, és a partir d'aquest moment on realment on comencen les desigualtats, tant a casa com a l'àmbit laboral, o sigui, tant a la distribució doncs, de les tasques domèstiques com en l'àmbit més laboral, doncs, aquí també doncs perdent aquest talent femení del món laboral. O sigui, tenim la generació de dones més preparades de la història i amb carreres universitàries, moltes vegades moltes més dones que homes, però quan anem doncs, als llocs de direcció o fins i tot doncs, en llocs de comandament, és aquí on perdem doncs, aquest talent femení. I ens passa moltes vegades quan també parlem d'igualtat i feminisme, no? Moltes dones joves doncs, creuen que aquesta igualtat, doncs, aquesta desigualtat no existeix, però en canvi quan arriben a aquestes etapes és quan realment doncs, comencen a veure doncs, que les coses no eren del color ni de la forma que s'imaginaven doncs, quan eren més joves.
Sí, que potser mica en mica es van trobant a mesura que van avançant en l'edat que aquesta discriminació existeix.
I tant.
Parlem un moment de l'Institut que vostè presideix. Què és el que fa l'Institut per intentar fomentar mesures que evitin aquesta discriminació? Quines són les accions perquè la nostra audiència les pugui conèixer?
Nosaltres el que fem és coordinar polítiques, o sigui, més enllà de les coses que fem des de l'Institut, que el que sí que fem és visibilitzar aquesta desigualtat, no? A base doncs, de campanyes, d'estudis, i llavors el que fem, bàsicament, és que sembla molt, molt fàcil, però és molt difícil, és parlar amb altres departaments perquè després doncs, les mesures que es concretin doncs, des de l'àmbit d'esport o des de l'àmbit laboral, doncs aquestes mesures incorporin la perspectiva de gènere. Aquesta mirada femenina, doncs que les polítiques no són neutres, no? O sigui, quan tu emprens una mesura política, això doncs, té una conseqüència diferent per les dones i els homes. I això és el que fem. I sobretot visibilitzar que aquesta desigualtat que existeix, que realment doncs no, que sí que evidentment doncs amb la incorporació de la dona al mercat laboral hem aconseguit doncs que hi hagi doncs una igualtat, però tot i això encara existeixen doncs en diferents àmbits desigualtats.
Hem d'anar acabant perquè voldríem, a més, incorporar les nostres tertulianes a aquest debat, però hem deixat pel final la que possiblement és la pitjor de les xacres que pot patir per discriminació de gènere les dones, no? Que és la violència masclista. Parli'ns d'aquest telèfon, d'aquesta línia 900-900-120. Què és?
Sí, jo també t'agraeixo que parlem també d'aquest tema, que moltes vegades doncs en parlem doncs, quan hi ha un assassinat d'una dona, però realment doncs, que és un tema que afecta doncs, a tota la població, no només exclusivament de les dones, no? Perquè és una xacra que va molt més enllà. I aquí també agraeixo el fet de que parlem de la línia 900-900-120, doncs, que és una línia d'atenció a les dones, que no només és per dones, sinó moltes vegades doncs, l'entorn, que moltes vegades doncs, és capaç d'identificar el que és la violència masclista i pot doncs trucar i també saber què ha de fer en un cas doncs, que conegui d'alguna companya, d'alguna amiga o d'alguna coneguda que estigui visquent amb aquesta situació. I en el cas d'una doncs, dona que és víctima de violència masclista, poder oferir-li doncs, un assessorament legal, un assessorament jurídic, un munt de recursos que amb l'aprovació de la llei d'igualtat i de violència masclista del 2008 vam aconseguir una sèrie de recursos que tenim la sort doncs, que a Catalunya doncs, existeix una xarxa de recursos molt grans des de serveis d'informació a les dones, des de serveis especialitzats en violència masclista, que aquest telèfon el que ens garanteix doncs, que puguin arribar doncs, a totes les dones del nostre país.
Molt, molt important, per tant. Veig les nostres tertulianes amb moltes ganes d'intervenir, així que, presidenta, si li
I
sembla
tant,
bé,
només
obrim
faltaria.
Els micròfons i saludem un altre cop a Ana Boza, advocada matrimonialista, Mireia del Pozo, advocada i gerent del CES, i a Neus Vidal, directiva de Recursos Humans d'una gran empresa que jo crec que també tindrà molt a dir respecte de les coses que ens ha explicat la presidenta. Però Mireia, primer de tot, la presidenta ens ha parlat d'aquest telèfon. Jo crec que és molt important recalcar, no? El 900-900-120.
Sí, exacte. El telèfon, el 900-900-120, és un servei imprescindible, importantíssim, de cara a totes les persones que pateixen, que creuen patir, o fins i tot persones del voltant que veuen que algú pateix violència masclista, perquè es tracta d'un servei confidencial. Crec que això és molt important. Durant molts anys hi havia gent que tenia aquesta por de que després es hi fessin un seguiment del que havien mirat a través d'internet o de que el seu, bueno, normalment conviuen amb l'agressor i que fes un rellamada. Aleshores, es tracta d'un servei confidencial, completament gratuït.
No deixa rastre, no?
No, no, no hi ha rastre.
No hi ha rastre.
Clar, perquè aquí hi ha un tabú molt gran i una por molt gran. O sigui, per una banda, hem de treure el tabú, hem de poder parlar clarament de que existeix aquesta violència masclista, de que es produeix en moltes cases on en el més de 50% dels casos hi han també fills que hi conviuen.
Fins i tot, ho veuen.
I que ho veuen, i que ho pateixen. I hem de procurar doncs, que no se segueixin aquestes vivències que han viscut a casa, perquè a vegades els nens, el nen masculí, després, en les seves relacions, doncs ho repeteix, i les nenes, doncs aquesta... Bueno, una mica com el que li passava a la mare, que bueno, fa com un pas enrere i, per desgràcia, pot reproduir ser maltractada. Aleshores, el telèfon 900-900-120 funciona qualsevol dia de l'any, totes les hores del dia, i en aquest telèfon des d'allà ja es deriva a doncs, sigui un advocat psicològic, perquè hi ha també moltes preguntes sobre violència psicològica. Nosaltres l'any passat, des d'aquell programa, ens trobàvem, que posteriorment ens trucaven, molta gent que realment... Una pregunta que a mi em sobtava era, realment és confidencial? O sigui, una por molt gran de què hi ha aquí al darrere. Sí, sí, és completament confidencial. Ens van arribar a demanar de que els acompanyéssim a un advocat, a un psicòleg. Nosaltres no és aquesta la funció del programa, si nosaltres fem d'altaveu i aleshores el telèfon aquest 900-900-120 crec que és un recurs fantàstic al servei de les dones i de qualsevol persona que es trobi en aquesta situació.
Bé, recordar, per tant, aquest telèfon 900-900-120 i la seva absoluta garantia d'anonimat, no? Neus, la teva vivència laboral, la llum del que ens ha explicat la presidenta de l'Institut Català de les Dones, quina és la teva valoració respecte de en quin moment ens trobem des del punt de vista de la lluita per la igualtat entre les persones, entre homes i dones, en l'àmbit laboral?
Hola, bon dia. Jo penso que hi ha dos àmbits amb els que hem de continuar treballant moltíssim. Un és la bretxa salarial. Continua havent-hi una bretxa important entre homes i dones. El 2014 continuava sent d'un 15% a Catalunya, però ni Espanya ni l'euro europea té uns números molt millors. Estem parlant també d'un 15% a Espanya i d'un 17% a la Unió Europea. Llavors això és un problema, perquè al final dues persones, que l'únic que les diferència és el sexe, però fan la mateixa feina amb la mateixa qualificació, no té cap sentit que tinguin diferències salarials. I l'altre és el treballar per millorar aquesta llei que va sortir el 99 de la conciliació de la vida familiar i laboral. Crec que n'hi ha moltes coses que es podrien fer a partir d'aquesta primera llei, que va ser molt interessant i que promovia aquesta conciliació, però que es pot millorar moltíssim, des de que els permisos retribuïts es puguin agafar amb hores i no amb dies sencers i seguits, és a dir, intentar adaptar-nos a les noves realitats que estan vivint les dones. Jo penso, i això és una opinió molt personal, que per evolució, la dona té un paper molt important en la vida familiar. Doncs, per tant, el que hauria de fer la societat és intentar adaptar-se al màxim possible a aquest paper que desenvolupa la dona i aquest paper que cada vegada crec que ha de ser més important que ha de desenvolupar l'home.
És, per tant, una manera d'intentar aconseguir un major valor des del punt de vista, fins i tot econòmic, per una societat, no? Perquè sí, redundaria en l'eficiència de tots plegats, a més de l'harmonia entre les persones, homes i dones. Anna, trobes tu també en el despatx amb aquestes requisitòries, quan hi ha problemes, sobretot tu que ets advocada matrimonialista, que entre home i dona hi hagi aquesta diferència quan després hi ha una crisi matrimonial, s'han de separar i que hi ha una diferència entre la manera en què es valora el treball dels homes i de les dones, en raó simplement del sexe, en raó d'aquesta situació, diguem, que és absolutament anecdòtica i natural.
Mm-hmm. En el món laboral, vols dir?
Sí.
Quan estan treballant, sí, en el món laboral, efectivament. Amb l'esforç que hem de fer les dones per compatibilitzar horaris, normalment també. És a dir, sempre és un esforç més gran per part de la dona que no pas per part de l'home. Tot i que jo crec que estem anant en un sentit positiu, jo m'agrada ser positiva, però és així, en el moment que apareix la custòdia compartida, doncs de més implicació per part de tots dos. Perquè jo crec que ara seguien també el que deia la Neus, no? No és que nosaltres hàgim de masculinitzar-ne, fer-nos més masculins, desaparèixer, agafar un horari que facin els homes, sinó saber compatibilitzar les dues coses. No hem de desaparèixer del món laboral per només estar en el món familiar, però tampoc hem de deixar de costat ser mares i tenir la nostra família. Per això segurament és tan difícil trobar l'equilibri, no? A l'hora dels sous es veu, i també les renúncies de les dones. Moltes vegades això que també dèiem, no? Vull dir, reduir aquestes jornades laborals, que saps que després la Seguretat Social cotitzaràs menys i tindràs una jubilació també més precària per fer un esforç per la família. És a dir, necessitem un esforç per tots els àmbits i de canvi de mentalitat, també, eh? Perquè també a vegades som nosaltres mateixes que també ens posem com limitacions. Vull dir, aviam, aquí Institut de Català de la Dona, tenim avui la presidenta, ella ens parlarà tot això bastament. Però sí que tens raó amb el que tu preguntaves, Montserrat, de que al despatx sí que t'arriba tota aquesta problemàtica damunt de la taula.
Clar, i l'institut es troba, és a dir, es troba amb la preocupació de com es trasllada aquesta mentalitat, com s'entén que aquesta diferència entre homes i dones des del punt de vista laboral, des del punt de vista salarial, des del punt de vista de la conciliació, acaba redundant en que un país funcioni pitjor? És a dir, si no hi ha aquesta consciència... I com es fa
de
per
fet,
traslladar la gent?
Ara fa recentment vam presentar un estudi de la quantificació de la pèrdua de producte interior brut, doncs, del fet de no existir aquesta conciliació, no? de que tot recaigui sobre les dones. I jo el que vull també posar en valor, doncs, el valor de la cura, no? Perquè moltes vegades el tenim menys tingut, quan sempre tradicionalment doncs, ha sigut un àmbit on les dones ja han participat d'una forma més important i actualment doncs, la societat doncs, que vivim doncs, que sembla doncs, que és menys tingut, no? El valor de la cura, no? I jo crec que donant-li valor també aconseguim doncs, la incorporació violència dels homes. O sigui, nosaltres sempre diem, no és una lluita d'homes contra dones. De fet, doncs, el fet de conciliar tant homes com dones afavoreix el conjunt de la societat, no? I és el que s'ha d'entendre a nivell general, no? I som conscients que moltes vegades, doncs, i cada vegada més, molts homes doncs, van fent aquestes tasques, van introduint-se, no? Però no és suficient actualment, doncs, com ens deien tant les diferents convidades, doncs, actualment doncs, continua recaient doncs, quasi el 100% sobre les dones. No? Aquí també visibilitzant doncs, això, no? que hem de no hem de masculinitzar les dones, sinó al revés, hem de feminitzar els homes. No? Moltes vegades també hem de feminitzar la política, també, en tots els àmbits. No? Jo crec que entenent aquest valor doncs, positiu que portem en tots els àmbits de la vida, no? Més enllà doncs, de l'àmbit familiar.
Bueno. Per tant, més que igualtat en sentit igualitari, estem parlant de la igualtat del valor de cadascú, aportant cadascú la manera que té de veure la societat i com seria tan important incorporar aquesta manera femenina d'entendre el món que concilia tants papers, que ha aconseguit reeixir per sobre de tantes dificultats i que probablement afegiria aquest valor. En fi, estem molt contents de que la presidenta de l'Institut Català de les Dones ens hagi ajudat a visibilitzar els problemes, a posar en valor aquesta idea de com l'Institut treballa perquè homes i dones estiguin en aquesta mateixa circumstància i, sobretot, aquest número de telèfon, torno a repetir, 900-900-120, que hem repetit ja i tornarem a repetir moltes vegades al llarg d'aquests programes, és un telèfon anònim que està pensat perquè no solament la gent que pateix una discriminació, una violència masclista i pugui fer ús, sinó també perquè totes aquelles persones que estan al voltant i que si no ho denuncien col·laboren amb aquesta xacra, es puguin fer arribar a aquest telèfon a aquestes situacions. És una manera no solament d'emancipar les dones d'aquesta xacra, sinó també d'emancipar una societat d'unes endèmies que no haurien d'existir. Bueno, doncs moltes gràcies, presidenta. Nosaltres anem acabant, se'ns passa el temps volant. Estem absolutament convençuts que hi ha molts temes que podrien tocar més. Per exemple, ara estava pensant, la presidenta potser li faria... És una cosa una mica punyent, però ara ens trobem, moltes vegades, i alguna vegada hem discutit aquí la tertúlia, que hi ha... donetes, és a dir, nenes joves que encara probablement no s'han trobat en aquests problemes de discriminació ni laboral ni social, però que són sotmeses a un altre tipus, al millor, de discriminació. Parlem de tota aquesta... a través de les xarxes socials, aquestes vestimentes, aquestes poses que adopten certs models d'influència a través d'Instagram, de Twitter, etcètera, etcètera. De quina manera un institut com l'Institut Català de les Dones pot pronunciar-se o posicionar-se respecte d'aquesta situació que moltes mares, com ara jo, ens poden produir una certa inquietud.
Sí, de fet és molt, molt difícil, no? Per això és tan important que es facin programes com el d'avui, no? De sensibilitzar, de visibilitzar. És molt difícil trencar doncs, aquests estereotips que ens venen de moltes bandes, doncs, des dels esports publicitaris fins a les pel·lícules i doncs, en qualsevol àmbit doncs, de la vida. Per això és molt important projectes com els que duem de prevenció de relacions abusives on els joves doncs, fan aquest canvi d'imaginari doncs, social a través doncs, també de les noves tecnologies. Ara, tot just ara fa uns mesos, presentàvem una nova eina, una aplicació informàtica perquè els joves des de les aules facin això, no? Reflexionar sobre la violència masclista, sobre les relacions entre joves i també hi ha doncs, els estereotips que moltes vegades no som ni conscients i els joves moltes vegades molt menys, no? Que porten incorporats. És molt difícil trencar aquestes mentalitats i tenir, doncs, construir també personalitats diferents, no? Aquesta personalitat binària femenina d'una determinada manera i la masculina d'una altra manera, no? Que ens imposen moltes vegades doncs, les xarxes i els mitjans de comunicació.
Sí, i els vídeos que senten, les cançons que...
L'Instagram a tot arreu és present, no? Per això és tan important que des de des de les aules i amb els seus mateixos mitjans de comunicació, perquè és la seva forma doncs, de relacionar-se ells entre els joves. I diferents campanyes de sensibilització doncs, que hem pogut fer durant molts anys, no? També per canviar aquests imaginaris col·lectius. I fora del 25 de novembre, que molta gent en parla, doncs, també durant tot l'any que els propis centres i instituts doncs, també facin aquests projectes i puguin doncs, reflexionar dintre les aules amb els companys i companyes.
Educació lluitant contra els mitjans de comunicació. Neus, a l'empresa també es veu això? És a dir, aquesta mena de discriminació en alguns casos es pot veure en raó vestimentes. Va haver-hi una polèmica respecte de que si les noies que anaven al bodyguard, no? el salvatatge a les platges havien de portar o no un determinat tipus de roba. Hi ha alguna reflexió a aquest nivell des del punt de vista laboral?
Hi ha moltes empreses que treballem amb un pla d'igualtat, amb una sèrie de mesures que intentem escriure i que tothom les conegui per tal d'intentar pal·liar aquestes coses o algú. Igual que és això, hi ha qualsevol tipus d'assetjament. Aquestes mesures el que permeten justament és detectar aquestes coses. Hi ha unes persones que són els mediadors, que és a qui et pots dirigir si et sents o veus que algú del teu voltant està patint algun tipus d'assetjament, on et pots dirigir. Hi ha una investigació totalment confidencial, doncs justament per això, per pal·liar aquest tipus de coses.
Existeixen, per tant. Sí, Anna.
Sí, no, però, per exemple, jo a la meva professió, quan com a advocada vas a celebrar un judici, vas amb toga. I jo, per exemple, i diversos, estem encantats, perquè amb la toga som tots iguals. Ni escots, ni fandilles curtes, ni corbates. Portem una toga i som una cabeza pensante. Ens posem a parlar i a treballar. Vull dir que moltes vegades això també t'iguala. És a dir, a l'hora de treballar, posar-te la toga, ja no és només que vagis seriós, sinó que som tots iguals. I depèn com, a vegades es critica, però jo, per exemple, en soc defensora, en aquest sentit. A part que hi ha és un respecte, també, per la sala.
Clar, perquè aquestes desigualtats ja es comencen a veure des d'edats molt tempranes. En el propi tallatge de la roba, entre nen i nena, no té res a veure. Pots agafar una samarreta, talla 5 d'un nen, talla 5 d'una nena, i la de la nena sembla que sigui de la talla 3 o 4. A mi, al principi, quan m'ho explicaven a les pròpies botigues, no acabava d'entendre-ho, i les coses s'han de provar, s'han d'experimentar, i aquest estiu ho he provat, i és efectivament així. O sigui, hi ha moltíssimes marques, cases de roba de la moda, doncs que ja amb 3, 4, 5 anys i endavant en tallen les samarretes de nenes.
O sigui que la nena ja s'ha feminitzat d'una manera extraordinària quan encara hauria d'estar doncs, jugant a...
Correcte, això per una banda. Això per una banda. I per una altra, la nena quan té 6 o 7 anys, que ja veu clarament el número que hi ha darrere, ja els estem fent creure que són grans o grosses, per no dir una altra paraula, que són els nanos, on els nens no ho fem.
Aquest tipus de control, aquest tipus d'ansietat que genera sobre
exacte, que
una
per
nena...
això també la bulímia, l'anorèxia en els adolescents ha pujat tant. Clar. I les coses venen de molt endarrere i les anem arrossegant. Si ja comencem per la pròpia indústria de la moda en el sector infantil, doncs...
En aquests àmbits segurament la tasca de vigilància hauria de ser més gran, no? I la denúncia respecte d'aquest tipus d'estereotip o de model hauria de ser molt més forta.
Però, perdoneu, no només això, els dibuixos. Jo no he vist a cap princesa fantàstica i meravellosa que tingui una talla gran, o a part de la de Rec.
Exacte.
No conec a cap més que tingui cabells curts.
Vam tenir una que era forta i valenta, però la resta doncs, seguim amb uns estereotips que no s'ajusten al món d'avui en dia, perquè, per sort, doncs, estem tirant endavant.
Se'ns passa el temps volant, està clar, bueno, però aquí, fins aquí ha arribat el Plusvàlua a Dones d'avui, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, amb Mireia del Pozo a la direcció i producció, amb el nostre tècnic de so, en Jordi Carretero, i qui us ha parlat, Montserrat Nebrera. Us esperem dijous vinent a les 9 del matí i us desitgem un bon dia. Aquí, a Ràdio Estel, recordeu, el Plusvàlua a Dones.
Estàs escoltant Fórmula Estel, dedicats a la bona música. A Ràdio Estel, el Gripau Blau. Cançons, contes i entreteniment per tota la família.
El Gripau Blau, els caps de setmana a 8:45 del matí.
La Generalitat al teu costat. L'Organització Mundial de la Salut recomana que els infants i adolescents practiquin com a mínim una hora al dia d'esport moderat. El sedentarisme i l'obesitat tenen greus repercussions sobre la salut i cal incorporar l'hàbit de ser actius des de petits per convertir-se en adults saludables. Amb l'esport no només guanyen en salut, també guanyen en valors com l'amistat, el respecte, l'esforç, el compromís. Informa't de l'oferta d'activitats. A Catalunya tenim un sistema esportiu molt ric per complementar l'educació física escolar. Apunteu els vostres fills a fer esport. Guanyaran en salut. Guanyaran en valors. 012. La Generalitat al teu costat.
Desperta els teus sentits.